A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a avui dimecres. Com dic, quasi cada setmana una miqueta equador de la setmana, per dir-ho així. Avui, per animar aquesta tertúlia, tinc dos convidats. Omar El Bashiri, benvingut.
Enric, molt bones.
Content de tenir-te aquí i per fer-te companyia i també doncs, acompanyar-nos a aquesta tertúlia. David Pérez Casas, benvingut.
Bon dia, amb alegria. Moltes gràcies per convidar-me, Enric.
Un plaer tenir-vos aquí. Bé, ho comentàvem abans d'entrar en el directe. Bé, estem a pocs dies de l'entry exit. Serà més cues a la duana, una miqueta més de feina per a les dues funcions públiques, tant la territorial andorrana com també per l'espanyola. Bé, se n'ha parlat molt, perquè hi havia aquest abans de data que volien posar en actuació a Espanya, finalment que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no. Bé, abril estem a res, pocs dies. Bueno, que la gent ho entengui. Deien que faríem part de l'espai Schengen, sí i no. O sigui que les coses no són tan senzilles com es llegeixen a vegades.
Jo com a viatge estic content, però quan arribi a... Ves que vinc de Colòmbia. Quan entri per Alemanya, França o Espanya, com a Andorra serà més senzill, perquè ja entendran que estem dins. Si estem dins, no formem part, estarem dins. A mi em manirà de conya, això.
Bueno, jo, aviam, tinc, a priori tinc dubtes, no? Perquè estem a 20 dies i escaig de que s'implanti i a la societat civil, a la ciutadania, no se'ns ha explicat res, no? A part del que he pogut llegir ara fa 5 minuts en el diari, doncs no estic tan avessat com el meu company de taula, com l'Omar, i bueno, una mica de sorpresa, de veure aquest titular i veure com anirà tot, no?
David, d'això se'n va parlar crec que al gener i molt, per ho sé, i van dir que va negociar amb Espanya perquè entri més tard, perquè ja el gener de desembre se'n va parlar molt d'això.
Bueno, es parlava de l'entry-exit,
sí.
Te'n recordes que hi havia la problemàtica aquesta,
sí,
que
sí,
teníem,
sí,
amb els temporers, però clar, un acord ferm, com sembla, o aparentment sembla el que diu el diari, que ja està rubricat i que, per tant, tindrà execució ara al mes d'abril, jo això no ho sabia, no estava al corrent. No,
jo sí, perquè miro molt la premsa i me recordo molt que se'm va parlar moltíssim. En aquest mateix diari, aquí mateix, se'm va parlar.
Bueno, resumint, un andorrà que, com tu, que ets el tintint dels nostres convidats, que és el Trotamons, per dir-ho així.
Mira,
arribes, com dius tu, a Colònia, a Frankfurt, a Barcelona, a l'aeroport que siguis, vens de fora de la Unió Europea, se't revisa el passaport, se't segella i ja està. I adéu.
Serà més senzill, sí, molt més senzill. Serà genial. Rapidíssim.
El que sí, per als que no ho sabeu, quan arribeu a Barcelona, molta gent d'aquí a Andorra té tendència a anar cap a altres països quan tenim que anar per al...
Sempre que vinguis per Espanya o França, que sigui Barcelona, Madrid o París, podem anar per a part de comunitaris. I a França, al mateix tema, t'obre el que és la porta aquella elèctrica. A Espanya encara no. A Espanya has de passar per taquilla. Però a França, per la màquina, pots passar.
Sí, perquè a Barcelona, per exemple, et posa Suïssa, per dir-ho així, però no posa Andorra, no? Són massa petits encara.
En canvi, a França posa Andorra en gran. Sí.
Jo hi ha com dues preguntes, així ràpidament. Ara entenc que hi haurà d'haver un intercanvi d'informació a nivell d'immigració entre Andorra i Europa. Entenc que hi hauria
de ser,
no?
Jo opino que sí, que ha de ser-hi, no?
Que hauran d'establir això, no?
Sí.
I després una mica el que us deia fora d'antena, no? Si Andorra dona la residència a un extracomunitari, aquest obtindrà bàsicament una residència per tot l'espai Schengen, no? Ho entenc jo així.
Per circular, sí, clar. Però com ara, més o menys. Tu ara pots ser estranger, vigui a Andorra, si amb la carta verda, pues on sigui, pues en Alemanya amb el teu passaport, perquè sigui, amb la carta verda, cap problema.
No,
Mira, un exemple, arriba a Barcelona, tiene un pasaporte, y la carta verde, no, eso es para residentes. Ah, vale, no sabía. Es que ya está, es que sea, o sea, tú sigues donde sigues, amb la carta verde es de Europa. Si Alemanya, Portugal, Bèlgica, Itàlia, és igual. No hi ha cap problema.
Sí, diguem, la carta verda és el que justifica la residència on estàs, però no és la teva nacionalitat, evidentment. És...
Per exemple, la meva mare, que tenia passaport marroquí, i anava a Bèlgica, el passaport i la carta verda podien anar sense cap problema, sempre que tornés a Barcelona o París. Cap problema, no feia falta el visat.
Clar, contràriament, dius, no... Agafant aquest mateix exemple, volia anar per dir alguna cosa al Congo, a Senegal o tal, a partir d'aquí, segons els acords que hi haguessin entre Marroc, per dir-ho així, i el país, tens que demanar un visat o no?
La meva mare, quan anava al Marroc, al seu país, per sortir, tenia passat marroquí i la carta verda, anava sense visat. Sempre que tornés, com acabo de dir, a Espanya o a França. I si tornava a Alemanya, visat Schengen. Si no, no. Però que suposo que serà... Suposo que això es mantindrà igual, suposo.
Yeah. Bueno, això està a la guaita, sí. El que és Ministeri d'Exteriors, que digui doncs ara quins països doncs, visat, no visat, i els passos a seguir, suposo que s'actualitza en breu. Aquest intercanvi d'informació, bueno, no sé si ha servit el cas, però ha sigut el cas en control de fronteres. Fa uns mesos ja hi havia doncs, una banda organitzada que havia fet furt en locals entre esters, n'han enxampat el quart. Bueno, això és una miqueta d'intercanvi d'informació, o també la recerca i captura d'aquestos.
A Andorra, la policia fa molt bona feina. Jo sempre defenso. O sigui, tenim un cos magnífic. Sí. Estic content.
Sí, sí. No, jo també, afortunadament, a Andorra, un dels privilegis que tenim és la seguretat, no? I va, perquè hi hagi una bona seguretat necessitem una bona policia, que és el que tenim, que fa una feina, com tu deies, excel·lent, no? I bueno, em felicito de que aquesta banda l'hagin capturat i l'hagin pogut desmantellar, no?
Si mira Andorra policies, hi ha molts joves, vol dir que tenen un futur genial. Andorra hi ha molts joves que és policia, vull dir. Això vol dir que tenim uns quants anys boníssims en aquest sentit.
Sí, sí, sí.
Que a vegades quan hi ha un control rutinari d'assegurances, de lo que fos... La situació és una miqueta còmica perquè, segons les relacions que tens amb alguns de policies que has anat al col·legi o que coneixes o que estudies o que per mil coses dius, clar, no et poses a riure perquè... Però clar,
sí, sí.
La situació dius, no diem que és còmica, però clar, és inusual, per dir-ho així.
Sí.
Però bueno, aviam, és un control i ja està, no?
Forma part una mica de la idiosincràsia del país, no? Que afortunadament som un país petit, ens coneixem entre cometes, que ens coneixem tots, no? Vull dir que sempre hi ha hagut un intercanvi, que no coneixes la policia, coneixes el bomber, o si no coneixes el duaner.
O el cap de govern.
Just, no? I això forma una mica part del nostre ecosistema com a país, no? Està bé, a mi m'agrada.
Sí, és el que sorprèn a vegades, amb amics o gent que et ve de visita a casa que no coneix una miqueta aquesta particularitat, dius, no, és que aquesta persona té tal càrrec, no?
Sí, i... És ministre? Sí. Si va a la meva cole, doncs mira, ara és ministre.
I va comprar el pa com tothom.
Sí, i cap problema, eh? I en bus, dius, sí, sí, aquí és normal.
És normal. Mira, parlant de normalitat, una cosa que va fer molt rebombori quan va aterrar a Andorra va ser el lliurament a domicili de Glovo, que bueno, doncs ha exhaurit la seva existència i ha baixat persiana. Se n'ha parlat molt, però al final dius, ha sigut molt de fum per res.
Va guanyar Serpa, no? Estava en juici, crec, fa un temps.
Bueno, és que jo no sé fins a quin punt hi havia massa crítica en el país com perquè hi hagués el Sherpa per un costat i Glovo per un altre, no? Bueno, Glovo és una empresa que funciona relativament bé en grans ciutats i no sé si a Andorra, perquè geogràficament tenim la dispersió que tenim amb les parròquies, no? No sé si el model de negoci potser era a l'adequat.
Com agafa Uber? Uber és una aplicació barata, però Andorra és molt car. Tu mires un Uber en camp Andorra, val 30 euros. Jo a Andorra agafo molt l'Uber, molt, i val 2 duros, però aquí és de rics.
Jo l'utilitzo molt per la feina, quan vaig a fora.
I aquí és molt car.
Sí, perquè us feu una idea, un Uber d'Atocha, allà a General Perón, està al Santiago Bernabéu, perquè m'entengueu, costa de mitjana, amb taxi, uns 30 euros.
Sí.
Doncs amb l'Uber estic pagant 12, 14 euros.
Jo agafo molt el taxi. En camp Andorra, un taxi em cobre 15 euros de nit, que està bé. Un Uber, 30. Ostres, el doble que un taxi, com pot ser? No s'entén? És molt raro, no?
Sí.
Bueno, hi ha hagut aquesta, no diríem batalla, però diguem competència oberta, que bé, potser al món del taxi li serà benèfica, una, perquè primer les dues associacions que hi havia doncs s'han entès per una centralitat comuna, sí. I a partir d'aquí doncs a nivell de tarifes serà segons el consumidor que farà l'elecció al final.
Jo sempre taxi, m'agrada molt.
Sí. Bueno, jo penso que una de les coses positives és com tu apuntaves, Enric, que s'hagi unificat en una sola central i que estiguin sota el mateix paraigua, em sembla interessant. Després, el tema de les tarifes, jo penso que això qui ho acabarà regulant serà el mercat. Com,
tu, mi Andorra, com... si ets una persona, diguéssim, com es diu, còmoda, no gasta ni cotxe si vols. Amb una moto tens el bus gratis, el taxi que més molt car i una moto, i per anar et mous tranquil·lament sense gastar molt. Però un cotxe avui dia has de pagar el pàrquing, sigui el privat o el públic, que és caríssim, la benzina ja ni en parlem. Si fas comptes, a vegades compensa més tenir la teva moto, bus gratis, taxi. I amb això vas fent. Que neva molt, taxi. Que plou, bus. I vas fent.
Sí. Bueno, són punts de vista.
No, sí. Anem a parlar així, sí, de pràctic.
Sí. O sigui que és veritat que potser si fessis números i els extrapolessis a 10 anys vista, potser sí que et sortiria més a compte, doncs, això, el que tu dius. No? El que passa és que, clar, puntualment sí que aquell moment de nevada truques a la central de taxis i potser no hi ha taxis.
Sí.
I, clar, és que és... No? Llavors, tenir el cotxe teu particular és aquesta facilitat, i sí que és veritat que a la llarga segurament és el que tu dius, et costa més diners que no...
Sí, diguem que el tens, però si no el tens, com pensa comprar-lo? Si ja el tens, vale, no el ves, però si no el tens, tens 20 anys. Un cotxe d'ocasió que sigui una miqueta bé val 2.000 euros, però estan caríssims, ja no, t'explico. Com pensarà comprar un cotxe? El jovent actualment, si fas compte, potser no compensa comprar-lo. Entre el bus gratis, una scooter, una bici i el taxi, vas fent.
Sí.
Andorra, si ho mires bé, en aquest sentit està molt preparada, en aquest sentit està bé, perquè el taxi arriba on sigui en un quart d'hora.
Sí. I també depèn molt del lloc on vius.
Sí, clar.
Si vius en una gran ciutat que tens transport públic que funciona relativament bé, amb freqüència de pas bona, tot això, el cotxe no et fa falta. I a més, el que tu deies, a més és un tema generacional. La meva neboda, que viu a Barcelona, que és d'Andorra, és andorrana, no es planteja ja comprar-se un cotxe. Quan li fa falta un cotxe, doncs el lloguen, que és puntualment per pujar aquí o el que sigui. Clar, però jo sé que jo quan era jove, la meva obsessió, no, potser no era una obsessió, però 18 anys, treure el permís de conduir i comprar-te el cotxe per poder ser una mica
il·lusió,
autònom, no? Sí. I tenir aquesta autonomia que ara, el dia d'avui, jo penso que això ha canviat. Generacionalment, aquestes noves generacions que pugen al darrere nostre no ho veuen igual que nosaltres, ho veuen una cosa que no és necessària, que és un accessori que puntualment els hi pot fer falta i, per tant, el lloguer no utilitzen el que tu dius, un Uber, un transport públic.
Andorra, jo parlo de... Tant col·lapse de vehicles, tantes cues que dius, com pensa un cotxe, actualment, que has de mirar el pàrquing caríssim, que no n'hi ha, i estan caríssims. A mi em fa ràbia el públic, és tan car, ràbia.
No, i el que tu deies, i ara amb el tema de la guerra, els hidrocarburs, el que han pujat, no? L'altre dia em deia un company que a França ja està, el gasoil està per sobre els 2 euros al litre.
Hola!
Mare meva, però això és insostenible. Clar, és que és una cadena, no? I bueno, això és un afegit més, no?
Sí, del que dieu, de fet, hi ha molta polèmica fora del país i una miqueta també al país, que forçament aquest conflicte repercuteix sobre els hidrocarburs, combustibles. Clar, la polèmica és, dius, no, és que el que estem pagant ara és una part d'especulació, perquè, clar, el que hi ha en els dipòsits és el que s'ha comprat fa 15 mesos, però també només hi ha un 20% del combustible, diguem, que arriba arreu del món, que ve d'aquesta zona. Aleshores, dius, caram.
Sí, no, una part d'especulació, no? Jo penso que ha sigut molt cordial en el terme. Jo penso que és especulació pura i dura.
Sí.
Perquè és el que tu dius, els hidrocarburs que estem consumint ara, fa 3 mesos que els vam comprar.
O més.
O més, eh? Vull dir que, sí, que estan estocats i tal. Passa que hi ha la teoria aquesta, no?, de que quan hi ha qualsevol petit impacte, de seguida puja com un coet i a l'hora de baixar, baixa com una ploma. Sí. Tenen la teoria aquesta. Sí. I realment és així, eh? Perquè dius, quan baixa el preu del barril, no veus immediatament que hi hagi una conseqüència en el sortidor a la baixa, no? Allò es va mantenint, es va mantenint, i sí que és una cosa molt progressiva que va baixant, no? Fins que s'acaba regulant a lo que era, no? Però, per tant, sí que hi ha una gran part d'especulació, i aquí jo penso que potser els governs haurien d'intervenir, els grans governs.
Bueno, cert que serà una preocupació més de les que hi ha dintre de la ciutadania, diguem, ara el preu del combustible per a desplaçaments, i també que indirectament nosaltres que vivim del turisme ens pot repercutir negativament, perquè la persona potser s'ho pensarà 2 vegades abans d'omplir el dipòsit per venir a Andorra, o dirà, bueno, hi vaig.
L'altre dia en una reunió de la feina en parlàvem d'això, l'impossible impacte que pot tenir sobre el turisme, i jo apuntava una mica el que deia l'Enric, i algun altre company va dir que, bueno, que potser no, que s'acabaria reconduint, perquè com que també pujaria el querosè, per tant pujarien els preus dels bitllets d'avió, la gent potser no faria un turisme tan lluny i faria més turisme de proximitat, no? Que per tant, entre cometes, Andorra, bueno, potser ens n'estalviaria. No ho sé, eh?
Com tot s'apujarà, estarem igual. Jo penso que la gent vindrà igual. Perquè com tot s'apuja, doncs és igual. Pujarà el pa, pujarà l'oli, tot pujarà. Què va passar quan va començar la guerra d'Ucrània? Tot va ser caríssim i a Andorra encara venia gent. Va arribar la benzina aquí a Andorra a 80. No recordeu, no? Com va arribar a 80? Pues ara estem a 50 quasi. Que era molt pitjor abans i la gent tot això venia a Andorra a passar el dia. Això no canviarà. I com tot puja, pues, no pots comparar, però tot puja.
Sí, sí. No, clar,
és més, que dius tu, està a França, passa de 2 euros. Com és a Espanya? A 90, més o menys.
Sí.
La gent ve d'Andorra a fer ple.
Avui escoltàvem un mitjà, quan anava a treballar, perdó, que molts francesos estan baixant ja us ho diré demà, a la
sí,
frontera amb Giro, amb,
sí,
a
Pertús, a la Junquera
que està, i que està col·lapsant les benzineres d'allà, perquè clar, els francesos que viuen en l'eix d'influència del Pertús, de la Junquera, doncs li surt a compte baixar a fer el ple a Espanya, pel diferencial que hi ha tan gran i tan salvatge.
Serà igual, el que viu a la Guiesa vindrà al Pas a fer el ple, el que viu a la Seu o Liana o Pont, si m'apures, vindrà a Andorra a fer el ple.
Sí, tenim un turisme de combustible com pot passar a Luxemburg o a altres països.
Si siguem optimistes. Mira, quan a Europa no neva i neva a Andorra, tothom va a Andorra a esquiar. Amb el preu combustible tot puja. Qui puja, però no tant, però si vindrà a Andorra a fer ple, i ja de passo, compre tabaco. Ho fan així.
Sí, sobretot que ara la RN20 ja està reoberta des de fa més de quasi 10 dies, doncs sí. També es té que notar per als comerciants al pas. Bé, parlàvem de transport, parlàvem de vacances. Bé, aviat Setmana Santa, res, un parell de setmanes, per dir-ho així. És una miqueta una pre-vacances d'estiu que la gent ja comença a dir, doncs mira, Setmana Santa ja m'agafo uns dies i ja em començo a mentalitzar per les d'estiu.
Sí, això passa cada any. La gent se'n va a la platja, que té ganes de no passar fred, allà a les Canàries, a Salou, a passar caureta. Sí que ho és.
Sí, i a més, clar, com que bueno, també hi ha una certa... En el calendari s'ajunta també les vacances escolars, doncs la gent aprofita, no? Jo per fer uns dies de descans amb la canalla i estar plegats, i sí que és veritat que ja ve de gust, no? Sortir una mica, i més aquest hivern, que ha sigut un hivern dur a nivell meteorològic, i bueno, doncs, suposo que sí que la gent ja té ganes de vacances i de sol, i com tu deies, i de platja. Bueno, a Andorra suposo que encara vindrà gent que tingui ganes d'esquiar i de tancar la temporada, que ha sigut una temporada magnífica.
Com cada any nevarà per Setmana Santa. Com cada any. Sempre és igual, nevarà segur.
Sí, és mirar efemèrides i també a vegades a xarxes socials, que a vegades tenen recordatoris, dius, ostres, mira, tal dia, tal any va nevar, saps?
Sí.
Ara, mira, fa uns dies vas escriure un article sobre les vacances. Vacances, descansar i desconnectar o tornar a ser hiperactiu?
Sí, Sí, aquest, ho veig un error abismal. Les vacances per descansar no són. Són per gaudir. O per descansar una vegada puntual. Per què no? Però com a costum, no. Perquè la vida són dos dies. Les vacances s'han de gaudir. Estar a casa, per què no? Però fer activitats diferents. Per despejar la ment.
Agafar un altre ritme. O sigui,
justo,
que,
sí.
Podries donar com consell. Estàs de vacances... desenxufa el despertador, desperta naturalment, no? Per dir-ho així.
Per exemple, sí, vegem-nos a fora, cosa que no fas acá, normalment, fes-ho, passejar, o que sigui, algo diferent, però no descansa, això no.
No, és curiós. És, no, realment, a nosaltres, a nivell professional, a l'empresa, fiquen molt èmfasi en el tema de desconnexió digital. És a dir, que no contestem emails, mirem de no estar consultant o whatsapps de feina, no? Perquè tinguis això, un temps de descans que sigui neutre, natural, no? Que no tinguis, però a la pràctica això és tan sumament difícil, perquè a vegades necessites mirar si tot està bé, mires els correus així per sobre, en diagonal, si hi ha alguna cosa que creme, al final acabes entrant, acabes mirant el correu, acabes... Vull dir que és com, tant de bo poguéssim arribar al que diu l'Omar, eh? Jo, però o sigui, jo realment sóc incapaç de fer això, saps? Necessito per la meva higiene mental i estar tranquil a les meves vacances o a les meves períodes de descans, consultar el correu al matí i a la nit, perquè no hi hagi res.
I està molt bé fer-ho, perquè vull dir, com diu aquí l'Enric, és abaixar el ritme,
sí.
Que sigui més suau, perquè no hi ha pressa.
Sí, sí, clar.
I a mi ara com puguis, sí. No m'entres dines.
Sí, això no, tens tota la raó. Tens tota la raó.
Sí, em fas l'enllaç perfecte, David, per un altre article que va ser fa pocs dies, que era el síndrome de la persona ocupada.
Ah, sí. Dius,
que, aquí sí. Tornes al revés, no? O sigui, tinc que fer alguna cosa, o sigui, no puc estar quiet.
Sí. És interpretar que no va quiet és productiu, quan no ho és. Vol dir que tens un problema darrere, que ets incapaç d'estar quiet. Sempre has de fer alguna cosa, o llegir, o fer esport, o estar amb algú, és a dir, no pots estar quiet. Això tampoc és bo.
No,
això no, no t'ha sentit. Sí, que parlava.
D'això hi ha hagut una preocupació per la soledat no desitjada, que és una situació que no sempre està detectada per serveis socials. Hi ha gent que potser es volca en el seu àmbit professional justament perquè doncs, fora de la seva vida, diguem, activa, professional, està sola.
Jo aquí vull aplaudir el Comú d'Encamp, perquè fa moltes activitats per a gent ja gran jubilada, per aquest tema. En camp ho fan molt bé, això. Això en camp, però ho he dit que és fantàstic. En tu, en camp, com a jubilat, tens tantes coses a fer que estàs sempre ocupat. Està molt bé. Perquè dius tu, és quan vols fer coses i la gent t'aïlla, dius, ara què faig aquí sol? És un problema molt gran. La depressió està allà constantment. Però dius tu, també és cert, perquè quan un treballa... La feina de tenir algun oci. Si no, quan s'acabi la feina, què fas? T'amargues. Perquè pots tenir al voltant moltíssima gent, però no està connectat amb ells mentalment. Et sents sol. És molt trist. A Andorra diuen que cada vegada hi ha més gent gran, no? Diuen? Hi ha més jubilats.
Jo, el que deia l'Enric, sí que és veritat que jo he conegut algun cas com el que deies, eh? Gent que s'ha focalitzat molt en la seva carrera professional, i fora de lo que és l'àmbit professional no tenen res. És gent, jo conec gent, casos així, que no arriba el divendres per la tarda i el dissabte continuen enviant emails o continuen treballant perquè la seva vida personal és tan pobra, vull dir que estan sols. Sí. Perquè han posat pel davant la seva carrera professional, que al final són eleccions de vida, que jo no sóc ningú per jutjar-ho, però sí que en conec casos així, gent que només està... focalitzada en la seva feina.
Sí. Tu, per la part de psicòleg que ets, Omar, consells, si hi ha alguns que es escolten, dius, escolta, parlar-ho i potser anar a veure doncs, sí. Algú per... Què puc fer per obrir-me i treure'm una miqueta d'aquest cercle viciós.
T'has d'obligar a tenir un oci amb més gent, un oci social. Si fes esport en un gimnàs, hi hagi més gent que t'obligui a interactuar amb algú. I el millor fer esport. Però si no pots, per tant que sigui, a la biblioteca tens clubs de lectura. Apunta't allà. En camp fa de tot. Te vas en camp i preguntes, que allà fa de tot. És, vull dir, és buscar ocis conjunts, no individuals, perquè no fa res.
una cosa que em ve així ara present al cap, dius una cosa tan senzilla, si fa bo anar a jugar a la petanca, per dir-ho d'una manera.
Xapó!
O escacs, o...
Sí, 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 la petanca, sí senyor, bona idea, que és un joc molt xulo, tranquil.
Social?
Social, sí, sí, o cartes. Sí, sí, això mateix, algo senzill.
Bueno, estem donant idees. Res, anirem a publicitat i tornem a trobar el David Pérez Casas i l'Omar El Bashiri amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum? Tens un altre bízum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb Omar El Bashiri i David Pérez Casas en plena conversa justament de socialitzar fora d'hores laborables i trobar idees. Bueno, n'hi ha moltes i si no, a pàgina del Club d'en Camp per agafar idees, no? Per dir-ho així, però bueno, i si no parleu-ne. Una cosa que, bé, afegirà fluxa, la doble perforació del túnel de Rocafort a Sant Julià s'està fent, previst mitjans del 2027, cap al mes de juny, ha dit el ministre Ferrer. Bé, calcula uns 27.000 vehicles que no passen per Sant Julià. Bé, serà una cosa bona per a una miqueta més de fluïdesa al trànsit, que és una cosa que preocupa cada vegada més també la societat, el trànsit.
I per seus veïns, que no hi ha tant de soroll. Millor per ells, també.
Sí, jo penso que sí, penso que és una obra necessària. Arriba, en la meva opinió, arriba tard, perquè és una obra que potser s'hagués hagut de fer ja 15 anys enrere, però bueno, em felicito de que la tirin endavant i que tot vagi bé, i estic segur que serà una gran millora pels habitants de Sant Julià, sens dubte, no que ningú en tingui dubte, i després per la resta de la gent d'Andorra també serà un gran avenç.
Serà com el túnel que va de Massana a Escaldes, que va ser ben encertat. Sí. Serà igual. Opino que sí, que és una idea, sí, estupenda. Sí, sí.
Bueno, veurem el resultat i quan estigui en funcionament. Seran tres carrils, o sigui que sí, suposo que hi ha una part reversible també. Que bé, aquesta part reversible també de tot el que és, diguem, de la rotonda de la Comella fins a, diguem, a Bombers i a rotonda de la Margineda, porta els seus fruits de fluïdesa també.
Sí, funciona relativament bé. Sí. Sí que és veritat que arriben moments, per exemple, divendres a la tarda a partir de les 4 o així, sí que veus que comença a col·lapsar quan posen els dos sentits cap a baix i arriba la rotonda de la Margineda. Bueno, és inevitable, no? Al final les carreteres són les quines són i el parc automobilístic que tenim aquí en aquest país és molt gran, no? Però bueno, sí, tot el que sigui anar cap aquí i sense oblidar-nos de que cal apostar pel transport públic segregat i contra més n'hi hagi i menys cotxes privats tinguem a la carretera, doncs millor, no?
Sí. Sí. Tu dius que vas a Madrid, com que la M40, quan hi ha molta gent cada setmana, sí, es col·lapse, sí, i és la M40, és enorme. Sí, normal, sí, és un moment puntual que no pot ser gran,
sí,
cosa.
Sí, està clar.
Parlant de trànsit, bé, a Carrer de la Unió s'anuncia que doncs, després de Setmana Santa es tornarà a fer la pavimentació, seran tres carrils. Bé, això serà potser també un eix que dius que, bueno, uneix dos parròquies, per dir d'aquesta manera, però cert que molt, molt complicat en certes hores. Ara, jo la reflexió que em faig, es suprimiran els girs a l'esquerra o no?
Aviam, per mi, en la meva opinió, tots els girs a l'esquerra haurien de desaparèixer, perquè està absolutament comprovat que en el flux circulatori l'únic que fan és crear disrupció. Per tant, passa que aquí hi ha altres interessos que prevalen, no? També. Però des d'un punt de vista de sentit comú, el girar a l'esquerra hauria d'estar sempre prohibit, sempre. Sí. En el cas aquest concret, dels tres carrils, a mi l'única cosa que em, que, bueno, que no acabo de tenir clara, és dir, quan arribin els tres carrils, arribin a l'alçada de la rotonda de la Dona de l'Aigua, com ho salvarem, això? És dir, clar, que al final acaba sent un cul de sac, un coll d'ampolla. I, clar, bueno, no sé, en moments puntuals estic pensant en Nadals, en ponts importants, clar, en baixades de pistes de lo que és la Vall del Nord, amb les pujades, amb l'arribada de la gent del quilòmetre zero, no sé, allò pot ser crític, no sé com anirà, s'ha de veure.
Aquí opino com tu. Jo torno a reprendre el gir a l'esquerra. És una conducta, comportament, com vulguis dir, que provoca molts accidents i més els motoristes. Jo també ho trauria sempre, a l'esquerra, és molt perillós.
Sobretot que dius, si vols girar cap a, diguem, cap a Andorra la Vella, quan estàs al carrer d'Unió, o l'antic pàrquing del Faner, per dir-ho així, dius, clar, aquí col·lapses tots els que baixen, que van cap al túnel del Pont Pla, i després també que et deixin pas els que venen.
A més, Andorra és un país que tenim moltes rotondes per servir, aquesta persona, no? Per servir.
Bueno, sobretot que pots fer mitja volta, diguem, tant d'un cantó com l'altre, 200 o 300 metres més lluny, no?
Dic per això, que ho pots fer aquí, on sigui. Correcte. Andorra, on sigui, pots fer-ho.
Bueno, veurem. Si el senyor secretari d'Estat, el senyor Forner, ens escolta, gira a l'esquerra i ja ens contestarà o no si estan suprimits o no, però bueno, que tant de bo serà sempre una miqueta més de fluïdesa a la xarxa i per als autobusos també.
I tant.
Anirà bé. Bueno, veurem això com va. Parlant del país, hi ha una nova degana al Col·legi d'Arquitecte, la Margarida Martisella, i comentava doncs que hi havia una miqueta aquesta inquietud d'intruisme doncs, en el món judicial, no forçament en advocats, perquè tens que conèixer el sistema doncs, de lleis, però sí a nivell de consells i altres coses. Clar, hi ha hagut aquesta inquietud d'intruisme en molts sectors, no? Arquitectes, advocats, altres sectors també. Sí, més a l'acord d'associació alguns estan més protegits que d'altres a nivell de professions.
Aquesta por, em recorda, quan Espanya va entrar en la Unió Europea, va ser igual, ja que farem els espanyols, amb la gent de fora, igual, la mateixa por. Jo estava un francès ben d'Alemanya, sí. Aquesta por ja vas la crear abans. I em recordo que jo un crio i ho veia a televisió, la mateixa por, del de fora, que t'estudis, com jo, què farà? Igual. Aquí no passaran cosa.
Sí, bueno, aviam, el tema de l'intrusisme aquí a Andorra és complicat. És complicat per què? Perquè, aviam, hi havia sectors que, per exemple, estic pensant en els arquitectes, que hi ha gent, arquitectes de baix, que treballen aquí. És a dir, aquí el que fan és contractar el que es diu així, una mica barroerament, un firmón, que és el que signa, que és el que està col·legiat aquí a Andorra i tal, no? Però el projecte es fa amb grans despatxos d'arquitectura a baix. Bueno, ja existeix això, ja està passant aquest intrusisme i sembla que hem volgut mirar cap a un altre costat, perquè això no fa un any que dura, això ja fa molt temps que està passant. Per tant, entenc el neguit de la degana del Col·legi d'Advocats d'aquí d'Andorra, no? Però no és res de nou. No, res de
no, és un tema que jo sento parlar, no,
ja passa això. Ja.
Els metges, tant aquí, van a Barcelona o a l'inversa. Això també és intrusisme. Legal, però també ho és. Si un metge de fora, clar, que ve per Andorra.
L'efecte que hauria de provocar això, si aquests professionals poden exercir aquí, és que baixessin una mica les tarifes.
En teoria seria aquesta.
Que els beneficiats fóssim la immensa majoria dels mortals que alguna vegada han de requerir els serveis d'aquests professionals, no?
Sí, senyor.
Bueno, el que està fent el Col·legi d'Arquitectes, per exemple, vol que els arquitectes forans tinguin una garantia decenal en les seves realitzacions. Bueno, veurem, és cert que... S'entén que tens que tenir unes garanties per agafar.
Això és normal, no? Sí. És normal que tinguis una assegurança, una decenal, per el que has comès, és evident. És evident.
Veurem com evolucionen les coses. Una cosa que, bé, evolucionarà serà doncs, l'edat del consentiment sexual situarà definitivament als 16 anys.
Com?
L'edat del consentiment sexual es situarà definitivament als 16 anys. O sigui que a nivell de consentiment, per dir-ho així, si hi haguessin divergències, per dir-ho, serà doncs, a partir dels 16 anys que la persona doncs, sí té lliure decisió.
És incoherent, perquè un és major a partir de 8 anys, que hauria de ser la base per tot, per carnet, conduir per tot, i sempre hi ha exempcions, com per l'alcohol. És incoherent, o tot o res. És que, en el sentit, com pot ser una edat, 16 anys, que ets un crio, que sigui bo per sexe, que està tan important, i que no sigui per conduir, pues, és tot incoherent, no té sentit.
Sí, va.
O per alcohol, cada pitjor, no té sentit. O fumar, és igual, va.
És complicat. El passa que el tema del consentiment sí que és veritat que té unes connotacions que van una mica més enllà del que és purament a l'acte sexual, no? És a dir, clar, si mai hi ha algun tema judicial, algú que et denuncia i tal, doncs, clar, és que és complicadíssim, això.
A més a més que els 16 o els 14, si la diferència d'edat és només de 5 anys, o sigui que, dius, clar, quan agafant el cas dels 14, dius, el raonament d'un adolescent o d'un adolescent als 14 anys amb una persona de 18 o de 19 és molt diferent.
Molt, molt, molt. Molt.
Aleshores dius, ostres, dius, et fa raonar, no?, per dir-ho així. Dius,
sí, a mi em provoca una mica de vertigen.
Aquí potser és la gran part, diguem, de, no diem de feina, no?, però necessària és d'educació tan parental, sobretot, a nivell doncs, dels joves, el que vols, el que no vols, i tenir coneixement de les coses, que potser és una part que encara hi ha bastanta feina per fer en certs casos.
14 anys, jo penso que no has madurat lo suficient, és que m'espanta.
Ja te diria que sempre carrer, que avui el jovent és més llest que el d'abans. No, és a l'inversa. Tinc un crio de 8 anys que és un crac en el mòbil. No, el crac és, el crac inventat, i ja fa que el teu fill s'enganxi. Que és diferent, el teu fill és un nen s'enganxa al mòbil, res més. No és intel·ligent. No, que el meu fill amb 7 anys agafa el telèfon de casa i fa piqueries. No. El bo és l'enginyer que ho ha creat. El teu fill ha picat.
Sí, és un addicte.
Un addicte, sí, ja està. No és més llest que abans. No és més llest.
Sí, clar.
Encara són menys, perquè abans volies treballar més. Llavors, el fet de treballar et fa pensar. Actualment, no. És la inversa. Anem cap a darrere. Per que semblen més llestos, però no ho són.
Sí.
No ho són.
O sigui, és complicat. És complicat. Tot aquest tema, una mica el que tu deies, no? La majoria d'edat són els 18 anys... que pots exercir el teu dret a vot, et pots treure el carnet de conduir, pots, bueno, és una mica la majoria d'edat, i en canvi el tema del consentiment sexual,
Un nen de 16 anys mata un adult d'una ganivetada, com es jutjarà? Com menor, per què? De 16 anys per consentir el sexe amb un adult i no per matar, és incoherent. Anem a canviar les coses, no, és incoherent.
Sí.
No té sentit.
Sí, això, el que estàs dient, Omar, ha entrat a debat a França justament per últims esdeveniments que hi ha hagut adolescents doncs, que han matat persones.
Sí, que maten, sí.
I dius, clar, hi ha hagut el cas de fa, no sé si era un any i escaig enrere, un noi de 14 o 15 anys, sicari, per una banda, diguem, mafiosa de delinqüenta per tema de drogues, que va matar de cop i volta un taxista, un conductor d'un Uber a Marsella, si no recordo malament.
Marsella,
clar, dius,
sí.
Aquest jove, dius que tenia 14 o 15 anys a l'època, dius, sicari, dius, ostres, com el jutges? Com un adolescent que tenia una pistola o com un adult que...
El cas de jutjar és l'acte en si, no el que ha pensat. Jo com a psicòleg seria més pràctic, d'acord? Anem a jutjar, tu com a advocat, has de jutjar. Jo com a psicòleg faré la part emocional, però tu com a advocat, en aquest cas el que mane... És l'acte. No perquè ho ha fet, sinó què ha fet. No és perquè ho ha fet. L'ha matat, Ja està, és penal. L'ha matat a un ser humà. No, que té 15 anys. I què?
Sí, però... I què ha matat? Si penalment no ets responsable per llei, saps?
Clar, és mateix. És incoherent. És incoherent. Sí. I això els crios ho saben.
Sí.
I s'aprofiten.
Sí, això el que dius, Omar, és per allà on anava, no? El seguit de la tertúlia. Dius, clar, alguns, diguem, que tenen aquesta picaresca, saben molt bé el límit de la llei de quin vessant o de quina part o punta de la ratlla es poden passar o no.
Sí. I és un problema.
Sí, sí. Però ja no en aquest cas, sinó en altres casos. Vull dir, molt sovint els delinqüents coneixen molt bé el codi penal i on està el límit de lo que és un furt, el que acumulen, els diners que et poden... Aquesta gent que està als metros robant, i tot, saben molt bé fins a on poden arribar. És a dir, per sobre 300 euros ja no és... Exacte. Vull dir que, i ells mateixos es posen al límit, eh? Vull dir que és que sí, és terrible. Heu fet la llei, feta la trampa, no? Però és que, clar, però al final arriba l'absurd, no? Perquè dius, hòstia, la multireincidència, el que tant es queixa la gent, no? És que l'han agafat 40 vegades i les 40 vegades ha entrat per una porta i ha sortit per una altra, no?
I això, els policies i advocats, es crea burnout. Que es que maten la feina.
Sí, sí, sí.
Tu fas,
sí, sí, sí.
Per allà una barrera que no pots continuar, i et cremes. Dius,
tens la sensació que no avances.
Sí, tu tens, però dius, l'agafo infraganti i me fan dos dies. Ostres, i acabes cremadíssim.
Sí, sí, sí.
És molt trist.
Bueno, per sort no tenim casos així recurrents aquí al Principat. No,
aquí perquè tenen una policia estupenda que fa bona feina i controlen molt això.
Bueno, sí que tenim a vegades algunes bandes que venen en dates concretes per fer malifetes, però també s'enxampen.
Sí, sí, sí.
Sí, però afortunadament són sempre bandes de fora, Enric.
Sí,
no
sí.
Gent no. Que està instal·lada aquí en el país o que, saps? Vull dir que no, al final
és un
toco fusta, però...
Un país que sempre ho dic, és un país molt guai, que som tots de fora... I entre nosaltres no hi ha racisme ni hi ha res. És un país, vas a l'escola, veus gent de totes les ciutats. Passar a l'obra igual, ostres, i mola, vas a un bar igual, tots junts i no hi ha cap problema. Musulmà, cristians, jueus, budistes... No
bueno, aquí en camp, ara que parles en camp, l'última tertúlia que vaig estar aquí va haver un Cristo, i Cristo, perdó, un Cristo, hi va haver un problema important amb el tema... Us
veu, eh? Però s'ha sentit de seguida, amb Israel. Sí, però...
Sí. Vale. Que jo penso que es va treure les coses, es va treure...
De context.
Exacte, i de sí. Lloc, fora de lloc.
Sí. Sí. Tot a banda d'això, en el dia a dia, Andorra no passa
no,
res.
No, afortunadament no. Sí que és veritat, racisme, jo no em veig.
Jo no.
Sí que és veritat que hi ha un cert classisme, això sí que es nota pel carrer i això, però racisme com a tal jo no ho veig.
Jo ho admiro, aquest país.
A part que fa uns dies també va haver-hi unes persones que van cometre un furt a Andorra la Vella, també hi ha una part de col·laboració ciutadana, potser perquè la gent vol un país tranquil i està consensada amb els seus drets, per dir-ho així, doncs si hi ha la informació, es divulga.
Sí. Però a Andorra no hi ha vandalisme, perquè la gent ho xerra, es diria. Ha sigut ell, i ja està.
No, i jo penso que una mica els andorrans i la gent, els residents d'Andorra, saben que és un bé que hem de preservar. Aquest bé que tenim entre tots i que és un país segur, és un país, no? Això que és recurrent, que la gent ho diu, no? És que m'he deixat les claus al pany i no ha passat res.
Sí.
M'he deixat el cotxe obert i no ha passat res. Jo penso que la gent això ho té inoculat en la seva, en la seva part del cervell, en el reptilià, no? I que saben que s'ha de preservar, que és un bé que s'ha de preservar. Uh-huh. I per tant, tothom s'implica una mica en això, no? Sí. I el que tu deies, no? Tu veus algú que fa una malifeta, doncs segurament trucaràs a la policia, trucaràs al servei de circulació o a qui sigui, perquè vagi a cridar l'atenció amb aquella persona.
Clar, per exemple, tu per Andorra vas per carrer i algú es cau sense voler tu l'ajudes. Te'n vas fora, això no passa. Aquí sí, aquí ja som un país molt solidari entre nosaltres. Sí, està molt xulo això.
Sí, malauradament hi ha...
En general, sempre hi ha casuístiques.
Hi ha casuístiques i sempre hi ha gent que, doncs, sí. que veu una Passa miqueta on pot treure cullerada. Bé, hi ha hagut una multa històrica de 100.000 euros a un propietari per la trampa del fill.
Chapó.
Dius, jo quan he llegit la notícia dius, Déu-n'hi-do, dius, hi ha hagut d'altres, però aquesta l'import ha sigut, per lo vist, bastant conseqüent.
En fas 5 més i el problema s'acaba de cop.
Sí.
Fantàstic,
sí.
Bona notícia.
Sí, sí, no, aviam, no sé si ja es ferma la sanció o no.
Suposo que sí, ja està.
Jo diria que sí,
Sí? Ho diria la Marsol.
Sí, la ministra Marsol dius que, bueno, dius...
Però em trec el barret, si és així, em trec el barret i una mica com deia l'Omar, no? Amb 4 o 5 més així s'acabaria la casuística i la trampa aquesta que estan... Que afortunadament no són tots, però alguns ho fan, doncs s'acabaria. I insisteixo una mica... aquestes sancions també haurien d'anar en altres
àmbits.
En altres àmbits, sí senyor. El tema de preservar el català a casa nostra hauria de ser una cosa que penso que la ministra s'hi hauria d'involucrar més i si hi ha que s'ha de sancionar alguna empresa,
que però sancioni. Ara que ho dius, jo em fixo molt i la gent és molt coherent. Tu vas al supermercat i el caixer parla en català molt més que abans, eh?
No, no,
que abans, és que la gent es comporta, jo ho veig molt, eh?
Sí?
Vas a comprar, jo, o el cambrer en un bar, parla català, diu, bon dia, tal, què vol? Ostres, com canvia cosa. Hi ha gent que se...
Tant de bo si hi hagi aquesta canvi de tendència, sí, no? Però fins fa poc no era, no? I...
No, a la inversa. Sí. Ara jo sí que veiem molt. Gent que em coneix i em parla català.
Però el que et dic, vull dir que a la que posessin dos o tres sancions una mica importants...
Ja està.
Sí, exacte, ja...
Sí.
Cert, el que també diguem... A vegades passa és que paguen justos per pecadors, sobretot ara que doncs, aquesta llei de descongelació dels lloguers està doncs, a pocs dies d'estar acabada, acabada per presentar, per dir-ho adequadament. Cert que es parlen d'aquests augments, clar, molta gent diu, aviam, si la cosa està coherent... Molts propietaris respecten el que es té que respectar i perquè hi ha hagut uns quants que doncs, han fet les coses molt, diguem, desorbitades, doncs sempre són aquestos que són el focus i no de la resta que s'estiguin dins d'una línia de conducta adequada.
Sí. Jo vull creure que no hi hauran abusos i vull creure que aquesta la manera que es descongelarà i que es podran aplicar aquests increments en els lloguers serà d'una manera justa, assequible als mitjans que té la població avui en dia. El que no es poden aplicar són marginals molt grans, perquè és que si no, al final el que faràs és expulsar la gent de casa seva.
De cada 10, només 2 faran la rucada aquesta. A les 8 ho faran bé. Jo soc optimista. Perquè estic veient que és un país molt solidari. Llavors, que té Andorra molts pisos, doncs no abusarà. Abusarà que en té un. Perquè té uns quants, aquesta... Jo penso que ho faran bé.
I jo no penso que el problema sigui el petit propietari, eh? El petit propietari que té un o dos pisos per compensar la seva pensió, com és el cas de la meva sogra, no? La meva sogra, perquè us feu una idea, i no desvetllo cap secret, al Parc de la Mola, amb totes les despeses incloses, plaça d'aparcament, omplís de 3 habitacions, està cobrant 900 euros. Jo penso que sigui cap disbarat el que està cobrant i no es planteja fer una pujada perquè... té els llogaters que té fa molts anys, li cuiden les propietats, vull dir que n'està cobre regularment, no ha tingut mai cap problema, per tant, aquest pensament que té la meva sogra, estic segur que la immensa majoria dels propietaris l'han de tenir.
Jo conec moltíssima gent que té pisos i he vist que el que abuse és el que té pocs. El que té més de 10, aquest no abuse. Perquè, com dius tu, té clients de fa molts anys i els vol mantenir. Llavors no abusa els preus. He vist que el nou ric és el que abusa, perquè hi ha amics meus que pateixen. Jo per això opino d'aquesta manera, que el que té a partir de 10, aquest es comporta molt bé, amb un preu raonable.
Mm-hmm. No sé.
O el forà que ha vingut, que ha comprat un pis o dos o equits, per posar-lo al mercat de lloguer i ho ha vist com un producte de renta financera en lloc d'una inversió a molt llarg termini.
Igualment he vist escalada, és un màxim d'un 6 més un 2,5, no? Vale. Anem cap a darrere, cap a l'any 2010 o 2011, quan no havia cap límit, era pitjor. A cada 5 anys, mira, el pis va ser 500, te poso a 700. És un 20%, un 30 de cop. I deies, pues, o això te'n vas. O sigui, això ja està, l'any 2010. Si fem memòria, que jo ja estava de lloguer, però això ho sé, perquè a mi em va passar. Però això ho sé, dius, pues, vale, pago, em quedo. Què vols fer-hi?
Sí, bueno, amb la conseqüència també que va haver-hi la crisi del 2008 i després del 2013 que doncs, va haver-hi doncs, un desgavell i un trasbals en el món del lloguer que bueno, va impactar el país també.
Andorra, i anem cap a darrere, l'any 2002-2003 més o menys, no? Quan jo vaig marxar a Vidasol, no havia cap llei, també el que volien. Ara hi ha un topall que temporalment anirà bé, vull dir això no, això frenarà l'escalada d'abusos de lloguer. Penso que ha estat encertada.
Sí. Bueno, i el que apuntava l'Enric, jo penso que és una de les parts del problema, eh? aquest capital que ha pujat o que ha comprat aquí, propietats importants, blocs de pisos, sencers i tal, que al final interpreten la vivenda com un bé especulatiu i no com una, no? Com el que hauria de ser, no? Una vivenda és una vivenda i és una inversió a llarg termini, no? Sí. Evidentment, a l'inversor o el propietari ha de poder recuperar la seva inversió i ha de treure'n un benefici que és absolutament legítim, no? Una altra cosa és especular amb uns marges com és el que s'ha estat fent anys a, que semblava això Las Vegas, no?
És que un inversor entén que un pis es recupera en 40 anys, no abans, i ara ho volem fer en 5. Això no s'entén. Com parlo, el nou ric no s'entén res, perquè que porta anys i panys sap com va la cosa.
I quan has amortitzat aquesta inversió, és a dir, quan han passat els 40 anys i tu ja tens amortitzat de pisos, no pots pretendre llavors continuar pujant els preus.
Si tu mires Andorra, on sigui, les grans fortunes, va ser pels seus avis que ho tenen. Per això, perquè avui dia hi ha molts joves que no tenen idea d'economia i volen una inversió ràpida, però per això t'has d'anar o a la borsa o a l'or, si vols, però no en un pis. Un pis es recupera en 40 anys, no abans. Per això no ho entén.
Sí, és una part d'educació econòmica que potser falta,
falta
molta. A les escoles i amb alguns. Omar Baixiri, moltes gràcies per haver vingut avui.
Un plaer, Enric.
Et dic fins la propera. David Pérez Casas, també moltes gràcies per venir avui.
Moltes gràcies per convidar-me, Enric.
Un plaer tenir-te aquí, també es dic fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.